dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts al programa Parlem-ne. Avui en format tertúlia, cloent un dels cicles on han participat tots els partits polítics en representació municipal, en un programa darrere de l'altre, i que, bé, i que al final, com sempre és habitual, pues, solem preparar aquesta tertúlia, una tertúlia informal, amb també els representants d'aquests partits. Avui tenim amb nosaltres, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Antonio Espuny.
Bona nit.
Què tal, com estem? Bé?
Bé, bé, bé.
Bueno. Jordi Gasani, per part d'Esquerra Republicana. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també contem amb Joan Pere Gómez Comes, per part de Convergència i Unió. Bona tarda.
Hola, bones tardes.
Aquí hem d'excusar perquè ens acaba de trucar i per un problema laboral no podrà ser amb nosaltres, és el representant del Partit Popular, Ricardo Llao. Per tant, si us sembla, doncs encetem una mica la xerrada. Com portem el fred, les neus, els vents, estos temporals que fins i tot surten els satèl·lits, que en lloc de núvols és la neu, com si estéssim fent una fotografia de la mateixa Alaska. Com ho portem, això?
Força bé. Eh?
Aquí, almenys, bé.
Força bé. Nosaltres aquí pues, patim fred, però bueno, la neu pues, no cal lamentar-la. No? Aquestes problemàtiques que hi ha a tot el país, pues, aquí no és el cas.
Som un país tan poc previngut per aquests casos, degut a la polèmica que hi ha ara, que si és un país que està preparat, que si no està preparat, que si hi ha altres països que una hora, que dos dies abans ja saben el que ha de passar i ja tiren sal, que si la predicció meteorològica, és a dir, que si cau una nevada i es trenquen els pals de la llum, és a dir, tan malament estem o és que ens agafa de tanta sorpresa que mos fa anar de bòlit?
Jo, si em permeteu, aviam, una cosa és tirar sal o no tirar sal, i l'altra cosa és, aviam, si realment les línies o les grans línies d'alta tensió mos aguanten o no mos aguanten. El de tirar sal o no tirar sal, pues, bueno, està d'acord que està més a l'abast i més a la mà de la responsabilitat que poguéssim tindre, però aviam, que hi hagi llum o que no hi hagi llum i les grans connexions elèctriques, pues això realment és que pues bueno, com més competències tinguéssim, pues més aviat doncs, serien millor de gestionar, no? I això sí que és una realitat.
Opinions sobre el tema.
Jo crec que avui, no sé quin diari era, però hi havia una vinyeta que me sembla que d'alguna manera ho explicava, perquè ara tothom dir les seues crítiques o fa les seues crítiques, i amb aquesta vinyeta al diari sortia un senyor que estava caminant per la neu i estava caminant i estava dient, diu, cauen dos bolbes de neu i ja tot se paralitza, i en canvi a la vinyeta es veia que tot just aquestes dos bolbes tot just se li veia el cap i ben just se li podien veure els ulls i el nas, i això vol dir que estava tot cobert i estava tot ple de neu, cobert a la seva aixecada de neu, i estava dient, home, és que cauen dos bolbes de neu i tot se paralitza. Precisament dos bolbes de neu no van caure, va ser una tormenta d'aquestes mediterrànies que tantes vegades hem vist en forma d'aigua al Mediterrani, sobretot a principis de la tardor, que a vegades pues, quan cau aigua s'inunda, I però bueno, va ser en forma de neu, i com que tampoc no estem acostumats a tindre tormentes d'aquestes característiques en forma de neu, i al mes de març, pues, bueno, va passar el que ha passat, però jo crec que a poc les coses s'aniran restablint. El que passa és que suposo que quan se fan estudis i se fan previsions, pues, se fan les previsions normals d'un territori normal, amb unes circumstàncies normals, amb unes característiques meteorològiques normals, i no amb característiques molt extremes, com és el cas que s'ha donat ara, que ha sigut pluja, que si hagués sigut aigua hagués sigut una pluja molt intensa, ha sigut en neu, i les conseqüències les tenim al damunt, però vull dir, tampoc ja tenim infraestructures com per a preparar o per començar a reparar tot això i d'alguna manera restablir tots els serveis que van ser afectats per estos dies. I en quant al trànsit, només per recordar, vull dir, més que el que poguéssim dir nosaltres, la gent que ha escoltat i ha anat seguint les informacions que s'han donat per la tele, van dir, bueno, els camions estan parats, però perquè estan parats a la Jonquera i a tota Catalunya? És que els francesos no deixaven passar. És que els francesos no deixaven passar. Ja ens un demà mateix de la tormenta va sortir l'alcalde, crec que vaig poder veure, de la Jonquera, va dir, no, doncs els camions ja podrien marxar, perquè nosaltres ja ho tenim tot amanit. Diu, el que passa que els francesos no deixen passar. Vull dir que aquí és de tot una mica, no? Però bueno, penso que hem de començar a acceptar que hi ha condicionants meteorològics, i més estant que si veiem la televisió i els telediaris veurem que a tot arreu passen grans catàstrofes imprevistes per en aquelles zones, però que bueno, que enguany segur que és un any d'aquestes característiques: inundacions, pluges, neus, i que no mos agafi res més. Vull dir, terremotos.
Home, no cridis al mal temps, Antonio.
Per això he dit i que no tinguéssim res més.
No cridis al mal temps, Joan Pere.
No, escolto l'Antonio, i permetem, Antonio, que és bo també, no? En riurem una mica, però me fa gràcia, perquè entenc perfectament el que vols dir, però no pot ser, per exemple, que clar, ara les neus, ara resulta que ara tenim neus, pluges, sequeres, focs, ara tot és extraordinari. I el 2001, quan passava, pues, no era extraordinari. Després sí que es feia malament i no es mirava bé. Vinc a dir-ho que, evidentment, estic part de raó del que dius, que potser sí, que evidentment una neu al març, però fem una reflexió en veu alta, sí, estem una miqueta autocrítics. Home, no haguéssim pogut fer-ho millor? Penses que només ara que governa Antonio els teus per dir alguna cosa, ara tots els focs, les neus, les pluges, la sequera, ara ha de ser sempre extraordinari? I abans no era res extraordinari? Vull dir, home, és bo també que els governants féssim una autocrítica. El mateix conseller Saura surt a la tele, a TV3, i la fa l'autocrítica i diu, home, doncs potser no ho han fet tan bé. Si els ciutadans s'equivoquen, potser no ho han fet tan bé, Antonio. Quan a TV3 s'han passat tot el dia dient lo de la neu, i molta gent no es va sentir assabentada, potser no ho van fer tan bé. Quan l'Ajuntament de Barcelona, i ho dic perquè després me direu, clar, això ho diu ara la oposició, no, l'Ajuntament de Barcelona va, i avui mateix se queixa públicament de la desinformació que ha tingut en respecte del govern, que no se'ls va informar i no se'ls va dir quin podia ser el grau d'esta neu i que hagués pogut coordinar-se tot molt millor. Potser ens hem pogut estalviar que hi ha gent que a la ciutat de Barcelona mateix resulta que es van trobar-se enganxats al mig de Barcelona i van haver de deixar el cotxe perquè no podien circular, i el dia següent arriben i es troben que no hi ha cotxe, se l'emporta la grua i han de pagar 300 euros de multa. I ara a última hora corrent s'ha de dir que no, perdó, ho rectifiquem i es tornaran els quartos perquè és un fet extraordinari. Evidentment, faltaria més. Ho vinc a dir perquè sí que a vegades una neu, una aigua, la gent ens hem d'adaptar amb el sentit de dir, home, pues plou i hi ha problemes, però home, una mica d'autocrítica per part del govern, i penso que s'hagués pogut fer millor del que s'ha fet, i que el conseller Saura, clar, és que sempre surt el conseller Saura, que se cobreix a mort, pues potser haguéssim pogut fer-ho millor, i no ho dic jo sol, el mateix Ajuntament de Barcelona i molta gent, tant siguin polítics, si som honrats, tots sabem que la neu ha fet molt de mal, però amb més previsió i amb més responsabilitat potser ens hem pogut estalviar molts dels problemes dels que han hagut.
Jo sí que volia posar damunt de la taula un fet que es repeteix, Mania qui mania i passi el que passi. Que quan un està dalt donen explicacions, els de baix li ho diu que el que estan fent és aprofitar la situació i burxar la ferida. I quan és al revés, torna a passar el mateix. És a dir, el que estava baix, teòricament, pels de dalt burxant la ferida, és el que en aquell moment, quan està dalt, diu que ara els altres que estaven dalt i que es queixaven són els que estan burxant la ferida. I sempre passa el mateix. És a dir, jo l'autocrítica per este fet no, però sí, potser, és a dir, partits polítics en general, potser sí que caldria que fessin un pèl d'autocrítica en aquest aspecte, que potser quan governen totes les crítiques els hi semblen excessives, i quan no governen qualsevol escàndol, per dir-ho d'alguna manera, els hi sembla suficient com per a multiplicar els efectes de crítica. Perquè almenys a molts de ciutadans és això, la impressió que ens dona.
No sé, jo em penso que a la Cala Ràdio, tot i que hem de parlar de tot, perquè estem per a parlar de política en general, penso, no sé, que heu tret un tema que pot ser de l'interès.
No, a veure, ha sigut un tema per començar, per dir com estava el tema de les nevades i
no
tot.
No sé, però trobo per que, començar. No sé fins a quin punt, jo crec que hi ha temes, com ara, bueno, sí que ara estàs fent este referit, doncs hi ha el tema de l'incendi...
Per exemple, és que una mica pel tema este, no?, que l'altre dia estàvem veient, veient imatges de la comissió d'investigació, quan algú està dalt donant explicacions, resulta que els de baix estan burxant a la ferida per aprofitar-ne. I després, quan és al revés, veiem que el que passa és exactament el mateix, que sempre el que hi ha dalt, les crítiques i les necessitats d'informació els hi semblen poques, i els que estan dalt els ho semblen suficients, i que aquesta actitud els ho sembla excessiva. Una mica en això vaig. I la veritat és que m'ha endevinat el pensament, perquè m'ha vingut al cap, d'acord en unes imatges i en unes informacions que vaig estar seguint, de la comissió de seguiment o d'investigació del tema del foc d'Horta de Sant Joan, precisament.
Jo crec que aquesta és una de les coses d'avorriment de la gent, de la ciutadania, de tothom, perquè és una de les causes de que la gent avorrix la política i els polítics. I penso que recrear-nos amb aquestes coses, pues, aviam, sí que s'han de parlar, però jo crec que s'està fent coses, pues, bastant patètiques. Jo penso que primera, aquí de neu no n'ha hagut, podem parlar de la neu del país, vale, d'acord, però crec que està al punt de parlar com si hi hagi algú que hagi espenyat en algú per a que caiga o per a que tingui el problema. Jo crec que no. Jo crec que no és així. Igual que l'incendi, pues, bueno, ha passat una desgràcia molt grossa, on doncs, està clar que si hi ha alguna responsabilitat grossa, pues, s'ha de polir, s'ha d'aprendre, però jo crec que burxar està al punt, jo crec que només entra en aquelles ments que veuen que això s'està aprofitant políticament, perquè estem a molt poc de les eleccions i hi ha unes ganes molt grosses de que hi hagi un canvi de truita al govern de la Generalitat.
Però és que això sempre ho diu tothom. És a dir, depenent del lloc que està un o l'altre, el discurs és el mateix?
No, jo entenc que pues és molt trist. Que jo el que denuncio és això. O sigui, jo crec que és molt trist que sigui aquesta la dinàmica de la política. Almenys jo et dic des d'aquí, des de la Cala. Jo penso que això, com a Esquerra, des de la Cala, pues jo crec que això és patètic, i que tot això, pues, no, penso que no és el que interessa a la gent.
Que pot ser una part d'esta desafecció de la qual se parla tant.
Sí, sí.
Aquí, Jordi, i que serveixi de precedent, estic d'acord amb tu. En que a vegades els polítics ens queixem de la desafecció, però abans també fer una reflexió franquina en veu alta que penso que és molt interessant. I és que a vegades tots els polítics i de tots els partits polítics hauríem d'entendre que quan estem al govern ens agrada ser homes d'estat i parlar en positiu, i no ens agrada que ens fiquen les crítiques, perquè després tots els fets són extraordinaris, i l'oposició a vegades, pues, pot ser per voler desgastar el govern, s'excedeix amb la forma de fer-ho. No? I podríem estar d'acord amb si pot ser el tema dels focs s'ha portat prou bé o no s'ha portat prou bé. No? Podríem compartir amb una cosa de les que has dit. I potser per això jo sempre em queixo a vegades i m'agradaria que tots els partits polítics fóssim una miqueta a vegades tots un pelet més adults. Per què? Perquè avui pot ser que governi el partit X i el Z està a l'oposició, però és que d'aquí 4 anys o d'aquí 6 mesos pot haver un canvi. Després tornem a la de sempre. El govern governant i l'oposició fent una posició a vegades excessivament destructiva. I què passa? Que la gent m'escolta i diu tots els polítics són iguals. I jo penso que aquí hauríem de començar tots a demanar també els partits polítics, i aquí ojalà nosaltres tinguéssim més responsabilitat de la que tenim, com a mínim parlo com a mínim amb nom propi, però hauríem de ser una miqueta a vegades més coherents quan estem a l'oposició, perquè al final aquesta oposició es pot trobar-se que en un temps pugui estar governant. I això sí que això ho comparteixo amb tu, que a vegades pues, esta desafecció pues, passa que la política, per mi, a la política no val tot. Ara, també és bo que a vegades quan un govern no passa res, que surti i digui no han fet prou bé, es pot millorar i es pot dir, i l'oposició ahir sentia jo, per exemple avui este matí a la portaveu del Partit Popular amb el tema de les nevades, i potser si dius home, pues potser si no cal dir no, que si arriba a nevar mig metro més tot el país se ves mort, potser és passar-nos, vull dir, una miqueta ho vinc a dir aquí, no? que a vegades la gent té la sensació que els que governen ho justifiquen tot i l'oposició ho troba tot malament, doncs pues bueno, pues fiquem-nos tots les piles, tots vol dir tots, el meu partit també, vull dir, parlo i et dic que els meus no són tampoc amb això uns santets, però el problema és que la política pues mos porta com mos porta, que aquí està l'oposició, pues a vegades se passa de frenada.
Antonio.
No, res, jo crec que els dos ja han expressat el que potser la majoria dels ciutadans pensen, i que en aquests moments no és quan passen coses d'este tipus. Sí que s'ha de fer una autocrítica, per supost que s'ha de fer, tot s'ha de millorar, però que tampoc hem de descarregar tot damunt dels responsables polítics, perquè hem de pensar també, i amb això també crec que tots som coneixedors, que moltes vegades els càrrecs polítics depenen d'uns càrrecs tècnics que els donen una sèrie d'informes, i que a partir d'aquests informes els responsables polítics emeten les seues ordres. I quan se diu, home, és que potser el Servei Meteorològic de Catalunya no va avisar que seria tan contundent, o les previsions que eren no serien tan contundents com el que va passar, i per tant el responsable polític o els responsables polítics no van prendre les decisions que es tenien que prendre, si realment pues, uns tècnics pues, no van veure, donada l'excepcionalitat de l'època, donada potser la mateixa borrasca, donada les circumstàncies que fossin, no van veure que seria tan potent la nevada i la tempesta, i per tant no van avisar als responsables polítics, que a la vegada no van prendre les decisions que però, no podien prendre.
Per TV3, t'has segur que es van fer un fart de dir-ho, eh? Tu vas a mirar el programa
sí, però, Cunit, quan
aquella gent del temps, és que era, jo no sé, jo em vaig assustar sí. Tot, semblava que s'acabava el món, que nevarà,
no
que nevarà,
mai,
que nevarà, que nevarà, que nevarà,
sí, que nevarà
l'Ajuntament
però
de Barcelona mateix, l'Ajuntament de Barcelona se queixa, el mateix govern de xiquets, és que mos ho avisen molt malament,
vale,
que diuen, també, algo, hòstia,
jo torno a repetir.
Catalunya és un país que a tots mos agrada, van valorar-nos que som catalans, hòstia, ho haguéssim pogut fer millor, no pot ser cada vegada que mos cal.
Jo no dic que no es pugui fer millor, però jo el que dic és que ara que estem parlant d'uns polítics que s'estan acusant amb uns altres de no haver actuat d'una determinada manera, i estem dient tant l'oposició com el govern ha de fer autocrítica, per supost, i millorar les circumstàncies, i l'oposició ha de tindre un posició, estem parlant del tema polític, i l'oposició ha de tindre també present les circumstàncies que se donen, i no simplement fer crítica política. Llavors el que he ficat damunt la taula és, home, és que també hem de tindre present per uns polítics i pels altres quan se governa i quan s'està a l'oposició, hem de tindre present que també els càrrecs polítics, els càrrecs electes que tenim al nostre país, també depenen d'informacions que d'alguna manera se donen determinats tècnics que hi ha a determinades institucions, i a partir d'aquí se prenen les decisions que se prenen, i no és que hagi sigut la informació aquesta, però vaja, les pinzellades que he sentit, i una de les pinzellades va ser és que ja s'estan queixant, no és que s'estiguen queixant, sinó que estan dient, escolta, el Servei Meteorològic de Catalunya no ens van donar ens va donar una informació que tot i que hi hauria una forta nevada, tot i que hi hauria el temporal que tenia que haver, però que no seria tan gran com el que ha hagut com per arribar a fer caure, no sé si són 12 torres, van dir, 12 torres d'alta tensió. Ojo, per arribar a fer caure una, 12 torres d'alta tensió, la neu que es tenia que acumular amb estos cables. Clar, a partir d'aquí és el que jo he intentat traure ferro una mica tant a la responsabilitat dels que governen com a la responsabilitat que ha d'exigir l'oposició. Bueno, és el que hi ha, anem a millorar-ho, hi ha una sèrie de mancances i s'han de millorar, però no, tampoc traguéssim les coses de mares. El país funciona i s'estan reparant o s'han ficat a reparar, i llavors vull dir que tothom ha de ficar el seu granet d'arena, els polítics al seu nivell i els ciutadans al seu nivell. El que passa que al final els ciutadans, quan passa qualsevol cosa d'estes, en seguida va en busca de és molt fàcil de descarregar damunt de tota l'estructura dels polítics i buscar un xivo expiatori i dir la culpa és teva.
El que sí estarem d'acord és que moltíssima gent diu llàstima que haguem de passar coses per a que es millori, però arran de tot això sempre es prenen mesures que milloren les situacions. És a dir, segurament que tal com ha passat amb el foc, que volen instal·lar GPS a no sé on, que volen fer un seguiment de no sé què, ara en la neu tornarà a passar el mateix. És a dir, que es millorarà lo millor lo gruix del ferro de les torres de no sé què, que es millorarà el sistema d'avís de no sé quantos, que es millorarà la coordinació i posaran una persona al...
Jo, perdoneu, però és que penso que desgraciadament, d'accidents, de fenòmens naturals, inclús de sobrenaturals, si vols dir-li, i posar una mica de broma, sempre n'hi hauran. O sigui, jo crec que això que s'haiga d'esperar per a millorar, jo crec que això pues, no crec que sigui correcte dir això. Jo crec que sempre s'intenta doncs, fer el millor possible i que pugués millorar una vegada t'hagi passat algun accident o alguna cosa, però jo crec que esperar per a millorar després de que t'hagi passat un accident o un fenomen natural, o sigui, no és que jo crec que els governants no fan o faiguen, nevarà més o nevarà menys, o estiran pendents qualsevol, desgraciadament ha passat massa vegades i desgraciadament potser tornarà a passar, tant de bo no passés mai més, però jo crec que estem parlant de coses que són, que jo crec que ningú vol que vingui una desgràcia. Ningú volia que 5 vides se perdessin a la muntanya. Jo penso, no sé, si parlem una miqueta més de com ha anat tot, jo em penso que sí que anem en la bona direcció, de que aquestes coses se tenen en compte i que mania qui mania, pues, sobretot després de veure com ha anat aquesta comissió d'investigació de Horta, on veiem, penso que tothom ha entès de que s'ha exagerat, que pensem doncs inclús los promotors d'esta comissió d'investigació, parlem de Convergència, del Partit Popular, de Ciutadans, jo em sembla que també han vist una mica que potser en algun moment s'han passat de frenada. Jo em penso que tot això farà que que igual uns que els altres doncs féssim entendre a la gent que hi ha coses que sí que s'han de tindre en compte, que hi ha responsabilitats, però ojo amb temes on hi ha desgràcies i amb temes on depenen doncs d'accidents, de coses a vegades intencionades però que són molt difícils de controlar, o realment doncs accidents provocats per fenòmens naturals com pot ser doncs este mal temps que hi ha hagut, no? Jo el que diria, d'on més començar, jo aprofito per dir, pues, bueno, si resulta que la reacció després de si resulta que l'alta tensió o els problemes que han hagut amb les torres, doncs ho poguéssim tindre en altres la responsabilitat directa i la gestió, i les empreses tinguéssim més dins d'estos consells de direcció, no ho sabem el que passaria, però probablement jo sempre he pensat que l'administració de tot això, com més proper sigui, doncs penso que millor. Ho sabrem o no ho sabrem? Bueno, depèn de lo que passi en un futur, però jo penso que doncs, si esta responsabilitat fos més propera, com ara doncs ha passat amb el que es va parlar dels ferrocarrils, no? Que també a nosaltres ens toca de passar, pues, toca més doncs, a les rodalies, no? que no nosaltres, per aquí baix. Però bueno, pues, jo també espero que a més responsabilitat que poguéssim tindre des del govern de la Generalitat, doncs, primera, que podrem exigir més, però segona, doncs, que pensem de que, serà, de que anirà tot millor.
I el ciutadà també podrà exigir més?
I tant, i tant, i tant.
Anem a canviar una mica de tema i els vaig fer una pregunta que si volen no me la contestin, però és de les preguntes que la gent se fa més, sobretot després de sentir al ministre. Vostès tenen pla de pensions?
Jo no.
Jo no.
Jo sí.
Perquè ha dit que mos ho comencéssim a pensar, que no és dolent que comencéssim els ciutadans a tindre un pla de pensions. Un anunci d'estos mos ha de fer començar a plantejar coses? Pregunto, és a dir, mos ha de fer canviar la manera de pensar que tenim ara? Mos ha de fer por la possibilitat de que la gent que encara estem a lluny de la jubilació no la poguéssim arribar a cobrar? Clar, són moltes preguntes que un se fa després de que el ministre d'Economia digui això.
Ministre de Treball.
De Treball, perdó. Sí.
Bé, jo en tot cas...
O són unes manifestacions desafortunades?
No són. Jo crec que ficar el problema damunt la taula... No parlem de que els polítics han de ser responsables. Hem estat parlant de que els polítics han de ser responsables i que no hem de mirar simplement el vot de la gent i tindre contenta la gent, sinó que hem de mirar i de dir-los la veritat. Pues, bueno, aquesta és una d'aquestes coses que s'han de dir i que es diguin. I és bo que es digui, que es fiqui damunt de la taula. Unes circumstàncies de la població espanyola en un determinat temps van fer que hi hagués la possibilitat de que tothom tingués unes pensions o una pensió de jubilació, i que aquestes circumstàncies, perquè i bàsicament no estic descobrint ni estic dient res del que no hi hagi, que tothom ho sàpiga, no? Vull dir que la vida mitja d'una persona, o entre la dona i l'home, estava situada sobre els 70 anys, ara farà 15 o 20 anys, i ara ja estem parlant sobre els 80, 83 anys, crec que recordar, les dones 87 i els homes estem al voltant dels 80, i clar, això són 15 anys més, pràcticament, del que abans vivien les persones, i que s'han de pagar aquestes pensions. Ara jo no sóc del Partit Socialista, sinó simplement li explicaré lo que a nivell personal,
molts ministres han respost, n'hi havien uns quants que sí, uns quants que no i uns quants que no ho sabien.
Jo li respondré lo que jo penso, que amb este tema, que és lo que s'hauria de fer. No sé si vaig equivocat o no, però jo li respondré. Mira, jo penso que l'Estat hauria de garantir una pensió mínima igual per a tots els ciutadans. I després cadascú, si vol cobrar més a partir d'aquesta pensió mínima, doncs que es faci els seus plans de pensió. I li explicaré per què penso això, perquè vinc en un poble que són pescadors, alguns pocs són pagesos, però bueno, és igual. Som gent que tenim unes bases i uns sous mínims, que en un poble es permet viure bé. Que el fet de que cobra poc no vol dir que no tinguessin bona qualitat de vida. Gràcies a Déu tenim bona qualitat de vida, potser més que en una ciutat cobrant potser el doble, perquè no tenim tants de gastos com poden tindre la gent de les ciutats. No tenim la necessitat de cada cap de setmana tindre que sortir de la ciutat, perquè potser ens afeguem, perquè només cal agafar el cotxe i en 5 minuts estem al tros i escampem boires pel tros, no? Però jo penso que l'Estat sí que hauria de garantir una pensió mínima a tothom per igual, i qui tingui més diners i qui guanyi més diners que es faci els seus plans de pensions particulars perquè el dia de després de la jubilació pugui cobrar més. Jo li explicaré i li diré per què penso i per la realitat que jo veig. Jo veig que un pescador després de 40 i pico d'anys se jubila i a la millor pues, guanya 800 euros o 900 euros després de tota una vida d'estar cotitzant. Home, és que la seva base de cotització era molt baixa, i com que era baixa, doncs ara cobrarà 800 euros. I en canvi, doncs, un altre treballador dels serveis que a la millor ha estat d'alguna manera traient els diners gràcies a aquesta persona que ha estat produint algo, que ha estat produint sardines o que ha estat produint oli o que ha estat produint el que sigui, garrofes, resulta que aquesta persona se jubila i cobra 2.000 o 2.200 euros de pensió. I en canvi, en aquell pescador o en aquell pagès, en aquell treballador de la construcció que té un sou base mínim, no se li reconeix que gràcies a ell sí que la seva base potser era baixa, sí que el seu sou era baix, però gràcies a ell s'han creat unes plusvalues que ha permès a molta gent viure i aportar aquests diners a l'Estat. Quan un quilo de sardina al nostre poble es paga a 30 cèntims, a 30 cèntims el quilo, per dir alguna cosa, i arriba al mercat de Barcelona i va a 3 euros, un altre ha sortit a la mar a pescar aquesta sardina. Un altre ha sortit a pescar aquesta sardina. I aquesta sardina ha permès que hi hagi una cadena de persones que puguin tindre una bona renta, que puguin pagar la seva seguretat social. I en canvi, tota aquesta cadena, a la millor, cobraran 1.500 o 2.000 euros de pensió, i este pescador, que és el que ha provocat, que ha generat aquesta sardina, que ha anat a pescar, li tocaran 800 euros. Per això, el que li dic és, escolta, l'Estat hauria de ficar una pensió mitja per a tothom, no vull dir mínima, sinó mitja per a tothom, i qui vulgui,
que se ho complementi.
Que se ho complementi.
És a dir, la mateixa jubilació per a tothom i a partir d'aquí qui vulgui més que se ho complementi.
Ja li dic que parlo com a...
Sí, sí, com a Antonio Espuny.
Parla com a Antonio Espuny perquè més enllà si ho compartim o no ho compartim, això és una mesura que dura el Partit Popular, vull dir que em sembla... Per això me crec que parles com a Antonio Espuny. Que no dic, Antonio, que no sigui una mala cosa.
Aquesta és la postura que defensa el Partit Popular.
El Partit Popular parla de... Ho diu això clarament i diu que cadascú s'hauria de fer la seva pròpia pensió en plans privats i com a molt hauríem de parlar de pensió mínima, no diu mitja, mínima, per a tothom i a partir d'aquí cadascú que es busca la vida perquè no té per què l'Estat fer-se càrrec de tot. No obstant, jo sóc dels que penso i m'ho crec, de que l'Estat sí que ha de cobrir com a mínim una pensió mínima. Per què? Perquè si tot s'hi deixa l'oferta privada, ens trobaríem que si als 65 anys algú, pel que sigui, no pensant en el futur, pensant que ja m'anirà bé, quan després tu tindràs gent desarraigada i gent que no té un caure morta, algú haurà de recollir-los al carrer i serà l'Estat. Com a tal, l'Estat ha de garantir que la gent, quan se jubili, tingui a tothom, com a mínim, una pensió mínima. Ara, dit això, que és un debat molt profund, i tampoc jo no sóc economista, no voldré ara aquí fer una lliçó magistral, però sí que vull dir és que a vegades, Antonio, ens trobem que pot ser el ministre de Treball, el ministre Corbacho, és que potser hauria de ser una miqueta més curós. Per què? Perquè no és l'Antonio Espuny, o Jordi, o Joan Pere, venim a la ràdio, podem dir, amb aquest aspecte, algú de tonterieta. Ell no pot dir, és un ministre de treball, és un senyor ministre. I com va sortir el tema aquell de que el senyor Zapatero ha sigut president de la Unió Europea, hòstia, molla i diu, s'haurien de jubilar la gent als 67 anys. Envien uns papers a la Unió Europea i després el dia següent envien uns papers i no, rectifiquem allò que no volíem dir així, però ho hem dit així. Què vull dir? Que una miqueta de serietat per part del ministre de Treball quan diu alguna coseta, l'hauria de dir-li per què? Perquè no és un ciutadà qualsevol. Si em permets, no és un diputat qualsevol, és el ministre de Treball. I si ell pensa en el tema de que no arribarem a les jubilacions o que ens hem de fer un pla de pensions privat cadascú, abans de dir-ho públicament sense la reflexió, perquè després el senyor Zapatero vaiga i li diga no, això no és així i que se'n despoi la ministra de contradir el seu propi ministre, penso que primer hauríem de pensar una miqueta, perquè un senyor ministre pues, té les seues expressions o la seva forma de pensar quan ho diu públicament, no ho diu qualsevol. I aquí, en tot respecte del món, és que és una tras l'altra el que fa el ministre de Treball. Ara, dit això, sóc dels que penso, sincerament, i ja que has fet la pregunta abans, és que s'ha de garantir una pensió mínima, evidentment, per tothom, però que qui més qui menys, quan arribi als 50 anys, que es comença a preparar un pla de pensions privat, perquè tal com venen els temps, pues, te fa por, perquè quan un ministre de Treball socialista et diu això, pues, amunt sí que li fa plantejar certes coses i dir, home, ho duen per algo. I a partir d'aquí sí que crea dubtes, i si em permets, entre això i que et diuen que et jubilaràs als 67 anys, pues hi ha molta gent que te crea angoixa, perquè ho diguin clar, que m'ho diguin clar el que hem de fer. M'ho diguin, xiquets, la gent que avui en dia esteu cotitzant, als 65 anys o als 67, no sé com us jubilarem al final, quan arribarem, tindreu el problema que cobrareu un mínim. A partir d'aquí busqueu-se la vida, que m'ho diguin clar. El que no pot ser que el ministre de Treball amolla les coses i que després el senyor president del govern m'ho digui, no, no, si això s'ha dit malament, ara no toca, perquè hi ha molta gent que comença a crear angoixa. El simple fet de parlar d'això aquí ja demostra que s'ha anat molt en contra com si diuen les coses.
Jordi.
Sí, jo a la pregunta que fes després de reflexionar una mica i de veure com està el tema, no? Jo quan jo me jubilaré, jo estic en política per a que no sigui el ministre d'Espanya el ministre de Treball qui posi què hi haurà, sinó que sigui el conseller de la Generalitat qui tingui les competències per a poder posar tot això. Llavors, a partir d'aquí, jo el que sí que sé de l'estat actual, de lo que pot passar, almenys el que ens diuen, i la competència que tenim sobre això és poca, però el que sí que ens diuen és que per, encara que han hagut aquestes desafortunades, penso, que després s'ha intentat rectificar del 67 i tot això, penso que es diu doncs, que almenys està garantit que en lo curt i mitjà termini doncs que això pugui mantenir-se. Almenys això és el que s'està dient.
Però quin és el curt i mitjà termini? Perquè no ho saben dir-te-ho.
No.
10 anys, 15 anys?
Bueno, però
en altres encara ens queden 30 anys de treballar.
No. És que veiem... però és que la pregunta de... Tu veig que sí, que tens un pla i tal, que perfecte. No,
fico molt poquet, però algo tinc.
Pues, una previsió i tal. Jo, per exemple, pues no en tinc perquè pues, de moment encara no m'ho he plantejat, no? Però que, bé, doncs, que estàs tranquil, home, pues, jo crec que de moment el que et diuen i te n'has de fiar una miqueta dels governants i si no, canviem-ho. A partir d'aquí, jo, clar, m'agradaria canviar-ho.
El que planteja Jordi és dir, si no estem d'acord amb el que ens estan dient clar, o preveient els que manen ara, canviem-los per uns altres que diguin una altra cosa.
No, canviem moltes coses. O sigui, jo el que plantejo, per això estic a Esquerra Republicana, és que canviéssim inclús la manera de recollir els recursos. O sigui, no, jo, pues, el meu plantejament és que no es recullia des de, i que es decidixia des del govern espanyol i que pugui dir-nos el ministre d'un govern espanyol que ens recull els nostres impostos i ara pues, hi ha un acord de finançament per a uns quants anys, però per a prou, i això segur que no ens donarà la solució a lo millor que nosaltres volem per a les nostres jubilacions, per a les nostres, dels que estem aquí i dels que hi ha davant nostre s'han de jubilar. Però... jo crec que lo millor, i per això estic en aquest partit, Esquerra Republicana, és que això un dia doncs, pugui recollir els teus ingressos i puguis distribuir-los entre... Aquesta distribució com se fa? Pues, bueno, entre d'altres, pues, també seria la distribució de com mantindre aquestes pensions. Jo crec que les pensions s'han de garantir i és dins de pues, l'estat del benestar. És bàsic, com tants d'altres serveis, com és doncs el servei doncs de que puguis tindre doncs la salut garantida, no? Que tinguis una atenció a la salut com qualsevol altra cosa, doncs al mateix nivell, crec que també doncs és necessari que hi hagi la tranquil·litat de que un fa l'esforç tota la vida i doncs col·labora, cotitza i aixeca el seu estat, però perquè doncs, hi hagi un retorn d'una tranquil·litat a una edat que doncs, ha de ser la més aviat possible.
El que passa és que, disculpa una cosa, sí, però parlem segurament i molta gent podríem compartir que si en un futur X fóssim independents, després Catalunya podríem nosaltres autogestionar-nos, però mentre això no sigui possible i sembla que per molts anys el tema aquest seguirà sent des de Madrid que ho portaran, si avui en dia resulta que el Partit Popular ens està parlant cada vegada més del tema de privatitzar segons què, i avui en dia un ministre socialista ens està dient per la tele i ho diu clarament, de que ens hem de plantejar de jubilar amb els 67 anys, i a més ara està dient de que potser val la pena que la gent se plantegi fer un pla de pensions privat, doncs és normal que la gent se plantegi que alguna cosa està passant i que no ens estan garantint que potser pot haver un problema en un futur immediat, que no crec que vulgui dir que no n'hauran, però sí que pot passar. Com que pot passar, la gent comença a dir que hem de fer, i si el mateix ministre te diu jo me l'he fet i aconsello que la gent se'l faci, pues, bueno, està fent un gran favor als plans de pensions privats, perquè molta gent a partir de demà s'hi convençut que se'l traurà. I dit això, Lo que sí penso que aquí estem parant los trens, compartirem, és que hi ha tres potes bàsiques a l'estat de l'estat del benestar que no podem deixar de garantir a la nostra ciutadania, que és la salut, l'ensenyament i les pensions. Ara, a partir d'això, després el model econòmic, model social que hauríem d'estudiar, segurament no ens ficaríem d'acord, però la pota de la salut, l'ensenyament i les pensions, sí que no es pot ficar en dubte, perquè si no ens carreguem l'estat del benestar.
Jo, en tot cas, simplement voldria fer un aclariment. Quan he dit pensió mínima, em volia referir exactament a una pensió mitja. I quan estava parlant del sector productiu primari, que és un sector que normalment quan se jubila té unes pensions baixes, penso que és este sector primari, este grup de persones que hauria de tindre unes pensions molt més dignes de les que actualment estan cobrant. I potser hi ha pensions de jubilació molt elevades i no cal que... la gent pot tindre perfectament al cap en què em refereixo, que aquestes pensions no haurien de ser tan elevades i segurament amb el que se recauda en la Seguretat Social en tindríem prou per pagar unes pensions mitges, dignes per a tothom. I a partir, si hi ha alguna persona que pot cobrar 60 o 70 mil euros a l'any i es vol fer un pla de pensions, pues, que se'l faiga. El que no considero que és de rebut és que sector primari, bàsicament, i part del sector industrial, que té sous molt ajustats i bases de cotització molt ajustades, que quan arribi a la jubilació, després de tota una vida de treball, se quedin a les pensions que avui en dia se'ls adjudica. Penso que haurien de ser molt més elevades. I uns altres que estan cobrant avui pensions de 2 i 3 mil euros cada mes i a vegades alguna més, aquestes persones de l'Estat haurien de rebre més, i part de la seva disponibilitat econòmica que han tingut durant la seva vida laboral haver-se preparat o fet estos plans de pensions. I a partir d'aquí jo crec que l'Estat no tindria actualment estos còmputos de problemes de cara a la financiació de la Seguretat Social. I d'alguna manera se reconeixeria amb aquestes persones que també han treballat i han contribuït a la creació de la riquesa de tot un país, aunque de primera mà no han rebut la retribució que els hi pertoca o que els hi donen, d'alguna manera seria reconèixer l'esforç que també aquestes persones han anat a la mar, han anat a treballar a la terra, han anat treballant en sectors que pels seus sous baixos no ha volgut ningú, però que sí que han ajudat a generar aquesta riquesa nacional i que han ajudat a generar aquestes plusvalues, han fet l'esforç, han treballat i ara, quan arriba la jubilació, se'ls hi reconeix amb una pensió mitja, digna, no baixa com actualment.
Antonio, et diré més. I comparteixo el que dius, perquè tu abans has parlat de 800 euros, però avui en dia un autònomo se jubilen i cobra 700 euros. I si a més aquest autònomo resulta que només cobra l'home i la dona durant molts anys treballant de mestressa de casa i es queda viuda, encara cobra menys. I comparteixo amb tu perfectament que no pot ser que gent que ha sigut no només pescadora o agricultora, sinó que ha sigut cuiner o ha tingut d'autònom, ha tingut un restaurant tota la vida, que es jubili a 700 euros al mes. I en això també estic molt d'acord amb tu, que a vegades veus gent que ha sigut X funcionària i s'acaben jubilant pues, en sous de 2.000 i pico euros al mes, la qual cosa, si em permets, la comparteixo amb tu al 100% perquè no ho trobo just. Clar. I aquí ho estan pagant. I si torno a dir, autònom 700 euros i les vídues encara molt més ridícul, perquè després no conserven els 700 euros ridículs que avui en dia en 700 euros ben poca gent pot viure. En un poblet, mira, si encara et queda algun raconet, bé, però si no, a patir i molt.
Clar, jo voldria afegir amb això que si a més això ho extrapoles a les altres comunitats autònomes, que a part, abans d'arribar a la jubilació, doncs ja han rebut una sèrie de subsidis socials doncs, i doncs una sèrie de... Doncs, bueno, com més gent i com més ampli és, doncs jo m'agradaria doncs, procurar... Doncs, per al nostre país, no? I l'esforç fiscal que s'està fent, doncs que d'alguna manera retornés al 100%, no? Jo crec que estem dins un sistema molt heterogeni, lo que són les comunitats autònomes, i a part doncs de ser irregular i a part d'això hem de ser solidaris, no? Això és el que hem parlat sempre del finançament, i a partir del finançament, doncs, després podem repartir i tindre què fem amb aquests recursos que rebem. Per això et dic que jo, doncs, això doncs, encara me reforça més doncs, a la meva opció independentista, i penso doncs, que bé, doncs, este és un motiu més per a que pensi de que de que m'agradaria que el meu país s'autogestionés i sigués plenament responsable del seu sistema de pensions.
Però aquestes declaracions són avís per a navegants, són curar-se en salut, són començar a parlar d'algo o ho tenim pròxim a prendre aquesta decisió? És a dir, quan el ministre diu això, vol dir que el tema el tenim al damunt o que a lo millor a ell no li tocarà prendre aquesta decisió?
El ministre vol dir, i jo no estic a la seva pell, però es veu molt clar, és un tema que fa temps que s'insinua i ens està dient que al final és com tot. Avui dia la gent que cobra una pensió la cobra de l'actual gent que està treballant. I si abans expliquem que cada vegada hi ha més gent que viu de l'Estat, cada vegada hi ha més funcionaris, cada vegada hi ha més Mossos d'Esquadra, cada vegada hi ha més gent que produeix, però diem que viu de la, que cobra de l'Estat directament, i cada vegada hi ha més gent a l'atur, i cada vegada hi ha més gent que se fa gran més tard i viu més temps, i som cada vegada menys els que produïm, doncs arriba un moment que això es pot trencar, i com que això se comença a trencar i no es veu clar, el ministre se li escapa i diu en paraules, diu, xiquets, doncs mos hem de plantejar perquè potser l'actual sistema potser no dona per a molt temps, i per això diu que si jo fos Valtros, me trauria un pla de pensions privat, com jo ja he fet. I l'home és molt honrat, si li cal reconèixer que és molt honrat, dient el que pensa. Ara ja veuràs com d'aquí 2 hores o demà mateix sortirà el president o la vicepresidenta primera desmentint el que ha dit, però l'home pues, va dir un alarde de sinceritat i que molta gent mos ho creem. Jo sóc dels que em crec que tal com va el model acabarem amb un sistema de pensions mínim, mig, però si era més mínim, i que si cadascú no ens busquem la vida, doncs patirem com ens farem grans. Però dic que és una reflexió meu interna que no tinc, que no vull dir que sigui l'oposició actual del govern.
Això que feia referit a pues, bueno, que cada vegada pues, la gent pues, està més depèn de l'Estat, no? I potser doncs, falta aquesta cosa, aquesta emprenedoria, aquesta cosa per a tirar endavant. Això jo llanço una pregunta en l'aire. Això podria ser extrapolable el que passa a nivell municipal amb l'Ajuntament? O sigui, que cada vegada hi ha moltíssima més gent, cada vegada s'està fent més gran l'empresa de l'Ajuntament, o sigui, cada vegada hi ha més gent treballant per l'Ajuntament i potser mos falta aquesta... Podria ser una mica doncs, extrapolable el que està passant a nivell de l'Estat, també? És una pregunta que llancem en l'aire.
I si vols te responc.
No.
Perquè no sigui com que sigui l'Ajuntament actual, te puc respondre.
Sí.
Si vol, Franquín, com m'hi deixa, ho respon.
No, vull dir, queden 5 minuts, vull dir que a partir d'aquí podem parlar-ne. Suposo que un Ajuntament és un reflex de la societat.
Amb matisos se pot extrapolar tot, no es pot extrapolar. El que sí puc dir és de que me torno a reafirmar. Si cada vegada hi ha més gent que viu de l'Estat, i quan dic de l'Estat vol dir de l'Estat, de la Generalitat, d'un govern municipal, si cada vegada hi ha més funcionaris, cada vegada la gent se jubila més la gent i la gent viu més temps i cada vegada som menys els que produïm i l'actual governs que han guanyat tant a la Generalitat com a l'Estat no donem les eines perquè la gent que és autònom, perquè la gent que és empresària pugui crear riquesa, perquè a vegades és més difícil ser empresari, doncs aquesta estructura s'està trencant. I des de l'equip de govern vull dir-te que tu saps igual que jo, perquè també hem estat 4 anys compartint, i la realitat és de que hem de començar a corregir-ho i que l'Ajuntament, evidentment, no pot seguir tenint més gent treballant a l'Ajuntament perquè no és bo i ens hem donat compte i això ho hem de començar a reduir. Hem de començar a reduir el cost de personal d'aquest Ajuntament i ho hem de començar a fer i ho estem fent. I penso que és una obligació que tenim aquest Ajuntament i t'asseguro que ho hem plantejat damunt de la taula i és una de les nostres, diríem, una de les nostres fites que ho hem de fer perquè potser és de les coses que no hem fet prou bé però ho estem corregint i ens ho prendrem molt seriosament.
A partir de, algú vol fer alguna altra apreciació al respecte, Antonio?
No, content de que al final el que sempre hem estat demanant fa molts anys a l'equip de govern, contenció amb el gasto corrent, al cap de, crec recordar, ara ja són 7 anys, reconeguia que potser no s'ha fet lo suficientment bé i que s'ha de començar d'alguna manera. Jo, més que reduir personal, jo diria, en
despesa
general...
Corrent. Despesa corrent, Antonio.
No, no, això és el que dic.
Despesa corrent.
Ja dic, jo més que reduir o no reduir personal, penso que és, sempre hem dit que es tenia que reduir la despesa corrent, que es tenia que controlar, que es tenia que situar uns nivells que permesos per l'economia real d'aquest ajuntament i no per l'economia que d'alguna manera moltes vegades ens ha volgut fer creure el govern que hi havia. I ja li dic que per fi, una vegada més, ara vostè m'ha confirmat que el que estàvem dient i el que hem estat dient pràcticament durant molts anys, al final se'ns comença d'alguna manera a donar la raó. I per altra banda, vull dir, amb el tema de les pensions, jo crec que al final s'arribarà a un pacte, perquè pensem que el tema de les pensions a nivell de l'Estat espanyol és un tema que està firmat amb els famosos pactos de Toledo.
Exacte,
que hi ha uns acords entre els partits que van determinar al seu moment què és el que es podia fer amb el pla de pensions a nivell estatal, i jo crec que si arriba en algun acord que s'ha de fer alguna modificació, suposo que també passaran per un pacte a nivell d'estat totes les forces polítiques per a que d'alguna manera se prenguin unes decisions, jo diria, possibles, les decisions possibles, dins de les determinades circumstàncies de productivitat, en aquest cas de lo que se produeix en un país, del producte interior brut, de lo que se pot generar a nivell d'impostos, etc, que està lligat amb això, i de la població, de l'evolució de la població, o en aquest aspecte podríem parlar de la evolució de la demografia, exactament, pues, bueno, l'edat de jubilació, l'edat de mort de les persones jubilades, tot això incidirà a la presa de decisió. Aquesta presa de decisió, per supost, que penso jo que, com s'ha fet fins ara, s'ha fet des d'un punt de vista correcte, també amb el control dels sindicats, perquè aquí al Pacte de Toledo també van firmar els sindicats, i tots plegats seran els que s'hauran de prendre una decisió vista la realitat del nostre estat espanyol.
Home, els sindicats van ser els que d'alguna manera van fer reaccionar una mica davant de l'anunci del tema de la jubilació als 67 anys.
Home, no fa tant, no hi ha oblidat això, ha hagut manifestacions a les principals ciutats dels sindicats en contra del govern, en contra de la política social que s'està fent. El problema és que no s'està dient clar. El que no pot ser és que les coses no les diem clares, i el que se li demana al govern, i parlo ara al govern de Madrid, és que governi una vegada, perquè hi ha una gran crisi i la gent necessita saber quines són les mesures. No podem governar a cop d'estadística. Avui la gent diu una cosa, ara dic que sí, ara dic que no. Hi ha una crisi gran, hem d'apoyar l'empresariat, hem d'apoyar la gent que crea riquesa, i a partir d'aquí el que ha de fer el govern de Madrid, i dic el govern de Madrid perquè avui en dia els grans garants i els que poden recuperar la crisi econòmica de l'estat espanyol no és la gent de Catalunya, perquè les competències són les que són, i tant de bon tinguéssim moltes més, però no les tenim, i com a tal ha de ser des de Madrid els que han de fer les polítiques productives, i no ho estan fent. I s'ha d'exigir el govern de Madrid que deixi de governar de cara a la galeria i que governi de cara als interessos reals del país, que avui en dia són molt greus, hi ha problemes molt greus, estem a punt d'arribar al 20% de l'atur, i avui dia no estem veient ningú que el govern de l'Estat faci polítiques productives per intentar sortir d'aquesta crisi. I això és el que tothom, sindicats i empresaris, se li està demanant, i espero que ens sentéssim d'una vegada, i pel bé de tots, perquè ens toca a tots, tant si és Extremadura com si és de Catalunya, perquè la crisi la patim tots, que ens sortíssim, perquè hi ha gent que està patint moltíssim.
Jo, en tot cas, simplement per acabar, vull dir, s'ha estat a les últimes paraules de Joan Pérez, s'està entrant en un tema que potser seria bo que tinguéssim potser un debat, que en tot cas seria la crisi econòmica, per veure on està el problema. Jo crec que avui en dia totes les forces... Jo crec que ens trobem en un país en què hi ha uns poders que manen i uns altres que governen. I al fi i al cap, els que estan manant són els que estan prenent una sèrie de decisions que estan portant-nos a la situació que estem. I hi ha unes altres persones que estan governant, que fan el que poden dintre dels marges que els deixen les persones que manen. Perquè tothom, avui per avui, en la crisi econòmica que hi ha, tothom ja comença a puntejar on està el problema, però quan han intentat obrir la boca i dir, senyors, el problema està per aquí, les persones que manen, els poders fàctics que manen, d'alguna manera han vist com han fet, entre cometes, silenciar les crítiques cap al cap al seu sector o cap a la, lo que representen. I perdoneu, però jo vaig a dir clarament, vull dir, el sector financer, el sector bancari espanyol és lo que mana i el govern pues, fa lo que pot dintre d'estos marges que li permeten la llei. Avui per avui la crisi és la que, perdona'm, deixa'm acabar.
L'Espanyol li ha donat molts quartos al sector financer. I Sarkozy, Gordon Brown i Obama li ha exigit al sector financer que els quartos retornin a la societat. I aquí a Espanya, el senyor Zapatero, què està dient? Però a Caixa Castilla-La Mancha sí que l'han salvat en diners públics. I els catalanes,
al final ens hem d'independents de la força perquè mos maltracten. Caixa Castilla-La Mancha.
Tu creus que Zapatero ha estat a l'altura de Sarkozy, Gordon Brown i Obama a l'hora d'exigir al poder financer que fas que retorni els diners, que els diners públics han anat a les caixes i només ho han fet per a pagar els seus deutes? Creus que han estat a l'altura de Gordon Brown?
No tenim temps, ja he dit que és un tema que hauríem de parlar, però vull dir les teues paraules que penso jo que no són exactes, perquè tots els diners que l'Estat espanyol, i això s'ha dit en totes les tertúlies una mica documentades que s'han fet per tots els mitjans de comunicació, tots els diners que l'Estat espanyol ha deixat a les entitats financeres, tots tenen bitllet de retorn. Quan i en quines condicions? Això és el que en podríem parlar i això és el que en podríem estar d'acord o no estar d'acord.
El mateix ministre de Treball, però tots, el mateix ministre de Treball, sí, però, reconeix, Antonio, perdona, diu, però
sempre hem dit que
estos
diners...
la banca espanyola no està a l'altura d'aconteixements, reconeixen que el mateix Zapatero acaba reconeixent que el diner públic que han donat als bancs no ha retornat amb crèdits, han de fer unes línies ICOs perquè s'estan donant compte que el diner no arriba als empresaris i han d'obrir una línia ICO pels empresaris perquè és que la gent va al banc, no se'ls donava crèdit. El mateix govern de Zapatero reconeix això.
És el que te dic, uns governen i uns altres manen.
Deixeu-me parlar, Jordi, que digui alguna cosa, perquè últimament...
Jo volia dir una cosa, i és que, no acabarem. És problema ni de PSOE ni de Partit Popular. Això és com farem lo símil, doncs, a Catalunya estem en una locomotora molt potent, però hem de deixar endarrere una sèrie de vagons que van carregats de plom i no mos deixen sortir. Llavors, jo crec que és evident que amb menys pes recuperaríem molt més aviat lo vol. Jo crec que l'opció és clara i jo crec que no m'on sortirem mania les esquerres o les dretes a Espanya, Catalunya sempre tindrem el mateix problema. O sigui, està molt clar que hi ha moltes boques que s'han de... que estos moixonets s'han d'anar a menjar. I, malauradament, jo penso, no vull ser victimista, però penso que els catalans sempre posem molta part nostra. Jo crec que un dia ho hem de veure i hem de ser valents, hem de tindre l'oportunitat de gestionar les nostres pensions, que hem parlat avui, de gestionar qualsevol de les problemàtiques que poguéssim tindre, però gestionar-les amb els nostres governants, amb la gent que el poble nostre, qui paga, pugui decidir.
Pues bueno, ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver participat los tres i en tot cas emplaçar-los per als pròxims programes Parlem-ne, tant a nivell de tertúlia com en els torns individuals per a cadascun dels partits polítics. Moltes gràcies i fins la pròxima.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.